al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs molt bon dia, això és el que farem tot seguit en aquest espai, al Casa de la Vila, parlar d'aquestes qüestions que tenen a veure amb el dia a dia de les diferents regidories, de les diferents responsabilitats polítiques que tenen els regidors i regidores a l'Ajuntament de Vilafranca. Avui ho fem amb el Jordi Junyent, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El Jordi Junyent és regidor d'Ocupació, de Salut Pública, també de Barris. Seran bàsicament d'aquestes tres coses de les que anirem parlant en els propers minuts. I volíem començar precisament parlant de temes que tenen a veure amb salut, perquè en el darrer ple, si no recordo malament, s'aprovava tirar endavant aquest Consell Municipal de Salut. Per tant, doncs, una eina que es posava en marxa i que ens agradaria saber una mica que ens pogués explicar doncs, en quin moment es troba i com ha anat evolucionant aquest Consell Municipal.
Sí, com tu bé deies, el reglament, o sigui, hem fet una modificació del reglament del Consell de Salut, després de recollir esmenes, es va fer l'aprovació, jo crec que va ser el darrer ple del mes de febrer.
El febrer.
Llavors, ara estem en la fase de bueno, les persones que es convida a participar-hi, doncs, clar, representen entitats, i llavors el que han de fer és reunir les juntes, a veure qui nomenen i tot això. Que nosaltres creiem, tot i que amb l'administració és complicat donar dates, però que per finals d'abril ja pugui estar constituït el Consell com a tal. Finals d'abril, primers de maig, però bueno, ja està encarrilat. I sí que estem molt esperançats perquè creiem que un consell més representatiu, involucrant diferents sectors de la població, digue-li, a part dels que ja hi havien, associacions de veïns, AFAs, farmàcies, bueno, els sindicats, etc, crec que ens donarà eines per poder debatre i trobar les solucions més adients per fer front a aquest canvi que ja, bueno, que ja hi estem, eh? Des de més plagues, més els temes del confort ambiental, refugis climàtics, bueno, tota una sèrie de coses que ens tindrem que adaptar a aquestes noves situacions, perquè això ha vingut per quedar-se, eh?
En tot cas, no sé si podíem fer un petit esbós de què és el que es vol treballar, una mica ho estaves apuntant,
sí.
Però quins són els objectius, què és el que ha de fer o per què ha de servir doncs, aquest Consell Municipal?
Sí, a veure, nosaltres tenim en marxa aquest nou Consell, que ara començarà a funcionar. Després hem començat fent la diagnosi del Pla de Salut de Vilafranca, que aquesta serà una eina que quan ja ens portin les conclusions i fem el calendari d'implementació de tot això, serà una gran eina per saber la percepció de la ciutadania en temes de la salut, de sanitat pública i etc. Ens arriben alguns flaixos de per on aniran, on estan més les preocupacions de la gent, i puc avançar és que la principal amb distància preocupació és el tema de la sanitat. Llavors, nosaltres, el Consell, els temes que per llei ens pertoca el Consell Municipal, tot el tema de plagues, la tenència d'animals, sensibilitzacions, vacunacions, tot això entra dins les nostres competències, però nosaltres volem fer un pas una mica més enllà, donat als actors que també hi hauran en aquest Consell, és també fer, tot i no tenir competències, però bueno, sí de fer de suport a l'administració que les té en quant a temes de sanitat per parlar de les carències que hi ha en el sistema sanitat públic que tenim aquí a Catalunya i suposo que és a nivell d'Espanya també. Llavors, nosaltres volem fer èmfasi en tot això, perquè sí que estem veient, i parlem, ara podíem parlar de Vilafranca, que falten metges, falten infermeres, llistes d'espera molt llargues, proves que tarden molt, i llavors hi ha gent que ha d'anar a la privada per fer-se aquella prova, per treure's el neguit, per si tenia alguna cosa, si té capacitat econòmica.
Sí, sí.
I, bueno, ja en aquestes situacions també ens trobem a vegades que el servei d'urgències col·lapsats, que s'atén a vegades a la gent en passadissos, en bocs, que el malalt, a veure, el que havien fet una sanitat pública i de qualitat i universal, a vegades costa molt que això es compleixi, perquè hi ha gent que si l'estan visitant els passadissos perquè no hi ha més capacitat, la privacitat doncs deixa una mica molt que desitjar, no? Bueno, i en aquest sentit, el que estem per donar suport a l'administració i també per dir el que creiem que no acaba de funcionar. I llavors jo ara, en aquest sentit, mira, volia fer menció que el dia 7 d'abril, aquest diumenge que ve, es commemora el Dia Mundial pel Dret a la Salut. I ens ha arribat informació que el grup ProSanitat d'aquí Vilafranca convoca una concentració, crec que és a les 6 de la tarda, el divendres dia 5, aquí davant, a la plaça del Penedès, que, bueno, jo com a regidor de Sanitat, doncs m'hi sumo i animo a la gent a que treballi per la defensa de la sanitat pública, que ens fa tots més iguals. Uh-huh. Aquesta seria una mica
la crida,
sí,
també.
Aprofitant.
Perfecte. Doncs, com dèiem, aquest Consell Municipal de Salut, que ja comença a caminar i que segurament, com bé deia en Jordi Junyent, serà operatiu ja en els propers mesos. Hi ha altres qüestions de les que també volíem parlar, sobretot, per exemple, una que segurament haurà vist força gent de la que es mou en vehicle per Vilafranca, en aquest cas al voltant de la Ronda de Mar, on recentment s'hi ha fet tot un seguit de modificacions que han permès, d'una banda, guanyar places d'aparcament, però de l'altra, que suposo que era una demanda que s'us feia també des del barri a l'Ajuntament, d'alguna manera pacificar el trànsit en una zona que es donava o es prestava a que corréssim, sí. En general, la gent potser corréssim més del que tocava, no?
Mira, això va ser la primera visita que vam fer als barris, devia ser meitats d'octubre, vam anar a la girada i, bueno, els veïns que ens plantejaven, entre moltes coses que tenim a fer, però un dels temes és que els preocupava molt que la Ronda de Mar, el ser dos carrils per sentit, bueno, hi havia, es corria molt, ara hi han a l'altra banda, doncs, de la girada, a la Ronda de Mar, ja hi ha establiments, hi ha supermercats, etc. I era un perill que la gent, quan passava pels passos Sebre, doncs, si algú adelantava i històries d'aquestes, pues, ens preocupava molt als veïns i a nosaltres també. I, per l'altra banda, hi ha el tema recurrent de que hi ha falta de places d'aparcament, no? Doncs, bueno, els nostres tècnics hi van posar mans a l'obra. I el que han fet és això. Ara només és amb un carril per sentit, la velocitat s'ha reduït considerablement, bueno, s'ha reduït a la velocitat que es tenia que anar. I després hem aconseguit que entre el que hi havia i el que s'han creat, cap a 200 i pico places noves d'aparcament, que, bueno, i a més, amb un sentit d'aparcament, que el que ve al darrere, pues, també ha d'afluixar perquè és col·larreres i quan surts ja tires endavant. Bueno, està força ben pensat i bueno, el que ens han dit els veïns i el president de l'Associació de Veïns que vam visitar això, doncs estàvem satisfets. Vull dir, i a més s'ha fet bastant ràpid.
En tot cas, com dèiem, al final són 115 noves places d'aparcament les que s'han creat en aquesta zona. I m'imagino que, com dèieu, és important el fet de que els veïns també tinguin la sensació de que les demandes que es fan tenen aquest retorn,
sí,
no?
Sí, sí. I a més, ara estic parlant de memòria, però crec que això ho continuarem Ronda de Mar per la zona que hi ha la policia, que també és dos carrils per sentit, aquesta política també la farem, i també allà al Molí d'en Rovira, bueno, a l'altra banda, on hi ha l'Institut Vilafranca 2, que també hi ha un tros que també és de dos carrils, bueno, estudiarem a veure com també aplicar-hi una solució d'aquestes.
Perquè en algunes zones d'aquestes hi havia una queixa també per part dels veïns en què, sobretot en segons quines hores a la nit,
fotien carreres i bueno, els partes de la policia ens ho deien que, bueno, que es tenia que fer alguna actuació i, bueno, de moment esperem que les anem continuant. Sí, sí, sí.
En tot cas, com dèiem, a banda d'aquestes qüestions de salut pública o de barris, el Jordi Junyent també té responsabilitat política en temes d'ocupació i en aquest sentit també aquest començament d'any s'aprofita normalment per fer una mica de balanç, no? De la feina feta, i des del Servei d'Ocupació havíeu explicat no fa gaire, que s'havia atès més de 2.000 persones el 2023. No sé si, clar, 2.000 persones pot ser una xifra molt alta, molt baixa, com ho valoreu?
Bueno, valorem que hi ha necessitats de suport per la gent que vol millorar o trobar una feina i bueno, i això també ens sembla que és molt positiu, no? De les xifres aquestes que deies, que són més de 2.000 persones que han passat pel servei, doncs han participat en cursos, en plans d'ocupació, etc, etc. La majoria dels usuaris del servei ha sigut un 63% han sigut dones. Uh-huh. I la resta, pues homes, eh? Sí que hi ha hagut una inserció laboral efectiva entre tot plegat, eh? Entre plans d'ocupació i tot això, d'un 72% que, bueno, que contem que està força bé, eh? I això ens motiva a que, a veure, ja amb aquest mandat que em toca a mi ara gestionar això, doncs, bueno, s'ha posat en marxa uns cursos d'instal·ladors de plaques solars que ha donat un resultat magnífic, eh? Que es va acabar aquest mes de gener amb una inserció d'un 78% de gent que havia passat pel curs, havia trobat feina, ja sigui amb els instal·ladors o amb altres llocs, no? Vull dir, i segurament que aquest any tornarem a fer i mirarem de fer algun altre tipus de formació que ens diuen també, és que tampoc ens han d'inventar res. Els del gremi ens diuen, escolta, vam preguntar, el tema de lampistes com ho teniu? Diu, bueno, és que si fessin cursos de lampistes, segur que també seria un èxit, perquè gent que sigui polivalent, treballar l'electre, l'aigua, el gas, no se'n troben, i com que el tema d'aprenentatges ha passat a la història, doncs, bueno, hem de buscar altres fórmules, que és donar-los una formació teòrica, uh-huh. Després unes pràctiques a les empreses, i llavors l'empresa decideix en qui contracta, i bueno, també hi ha un cert compromís de contractació, no? En aquest sentit estem satisfets. Hi ha altres tipus de feina, com podien ser des de xarcuteries, forns de pa, vull dir, són oficis que o trobes algú que li agrada molt aquella activitat, o si no, difícilment ho trobaran. Llavors hi ha molts negocis que els propietaris es jubilen i han de tancar el negoci perquè tampoc troben relleus per d'això. I en aquesta línia estem. L'altre tema que ens preocupa molt és aquests nanos que ni estudien ni treballen, que nosaltres hem de mirar de fer per maneres, cosa que no és fàcil, eh? Però fer per manera per poder-los donar una oferta formativa que els hi sigui atractiva, útil, motivadora, i que aquests nanos puguin trobar un futur laboral. Uh-huh. Eh? Perquè altres sortides que hi poden haver poden ser més complicades. Eh?
En tot cas, com dèiem, és una qüestió que sí que és veritat que preocupa en el sentit de que costa a vegades, ho apuntava una mica el Jordi Junyent, no? Fa força anys hi havia els aprenents que anaven a aprendre l'ofici treballant en alguna empresa determinada i començaven fent això, d'aprenents, això ha desaparegut i, per tant, amb aquests, sobretot amb aquests oficis més manuals o de feina més manual, no hi ha formacions reglades tampoc. No. I, per tant, una opció és el que oferiu des de la FESINA, no?
Sí, buscar professionals que puguin transmetre aquests coneixements en gent que no el té i que se'ls sàpiguen atreure també i, bueno, que és el que s'està fent a la FESINA. Uh-huh.
De fet, Vilafranca té una llarga tradició de formació ocupacional en aquest sentit.
I tant, sí.
I per tant, és...
Aquest dia parlàvem a vegades, bueno, va ser les èpoques del, de l'alcalde Guado, quan es va reformar, no sé si va ser del Félix Ogas o de Guado, es va refer la Fassina, que allò era una destil·leria d'alcohol, no? I, bueno, i s'ha fet una trajectòria bastant important i la volem continuar i millorar, si podem.
Amb moltes d'aquestes coses, perquè evidentment els ajuntaments tenen competència en el que tenen competència, no, evidentment amb treball, no és una de les competències.
No, i
heu, sort... Heu de treballar conjuntament, valgui la redundància, amb el Servei d'Ocupació,
I sort del SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, i també de la Diputació de Barcelona. Mira, fa el 19 de... Bueno, deu fer 3 setmanes, va venir la diputada, com se diu? La Eva Menor, que és diputada de la Diputació i és la responsable de promoció econòmica i comerç i turisme, i ens va visitar les instal·lacions de la Fassina i li vam explicar tot el que s'estava fent i, bueno, ens van dir que havien sortit molt impressionats, que no havien vingut cap vegada aquí a Vilafranca visitant-se i que, bueno, que estem obrint noves oportunitats.
En aquest sentit, també és veritat que per exemple, a l'hora de buscar formacions, més que ara, perquè jo l'altre dia ho parlava també amb un seguit de gent que parlàvem de sortides laborals i ofertes, i algú deia, els programes CEFET que es fan, per exemple, que també són un...
És un programa d'èxit, no sé quants anys, ara no voldria dir una cosa per l'altra, però poder més de 20 anys que s'està fent el CEFET, que va ser dels pioners a Catalunya, el d'aquí Vilafranca. I el programa CEFET és simulació d'empreses i es simulen amb altres programes CEFET d'altres llocs i fan una relació comercial, des de la comptabilitat, facturacions, seguretat social... Bueno, que la gent que surt d'aquest programa després fa pràctiques amb empreses i també insercions d'un 70% i escaig, bueno, que és clau. I això em sembla que ho van anar a copiar a Bèlgica o no sé on, però va ser una bona pensada.
I en canvi potser són propostes que són poc conegudes també per la gent mateix de Vilafranca.
Clar,
no?
És que la gent tindria... Clar, si un és usuari de la Fassina, o del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament, doncs, bueno, saps el que hi ha, almenys el que t'afecta, però qui no és, allà sembla que, mira, veus, allò està ben restaurat, però hi ha molta activitat, llavors potser sí que amb els mitjans us tindrem que donar més alguns vídeos per veure... No, és que és veritat, hi ha gent que ha fet cursos de cuina, que també en fem, i escolta, que després s'han fotut cuiners a nivell mundial, Aquest dia m'ho comentava l'alcalde, que n'hi ha un que ara està a Singapur, bueno, que és un crec, i això que venia de no agradar-li estudiar i d'allò, i va trobar el seu. I crec que aquí a la tele també, i la tele i la ràdio, hi ha algun professional que va passar
que
m'han dit, no? Doncs, bueno, això ho tindria que conèixer la gent, que sàpiguen que s'està fent, que no tot és aquella estigmatització del jove que està al carrer, que no d'allò, sinó que hi ha altres...
Hi ha ofertes formatives una mica per tots els públics o per tots els gustos, que diuen també. Sí. En tot cas, el que sí que podem recordar és que la gent que estigui interessada es pot acostar a la Fassina i informar-se. No? Vull
dir que... O aquí baix, sota la ràdio, sota
la plaça
on esteu vosaltres, a la plaça del Penedès, hi ha l'Oficina Municipal de Treball, que una mica seria la porta d'entrada a la Fassina. Des d'allà tu pots anar a mirar, utilitzar els sistemes informàtics per mirar ofertes de treball. Si no saps com fer-ho, hi ha un professional que t'ensenya com bellugar-te, com fer els currículums, com orientar-te, cap on te podries anar... Bueno, aquesta és la porta d'entrada a la Fassina. Doncs allà ja tenim els cursos, tenim tot un seguit de coses.
Doncs queda feta aquesta crida, podríem dir també, o aquest suggeriment, la gent que tingui interès per formar-se, per millorar també doncs, la seva capacitat professionalitzadora, que es pot acostar a la Fasina, o com dèiem aquí sota, a la plaça Penedès, a la planta baixa, que hi ha també aquesta oficina de treball. Parlàvem de barris fa una estona...
Sí, jo em havia deixat de dir una cosa. Ara ho anava a dir, dic, no sé si tenim temps o què.
Sí, ens queden uns 4 minutets.
Aquest mes de març vam posar en marxa, junt amb la Fundació Pro Penedès, el que se'n diu la bretxa digital, l'escletxa digital, sembla que deu ser el més correcte. Però, bueno, d'un servei que ara aquest mes de març s'ha fet un dia al mes amb cada associació de veïns, i per donar a conèixer aquest servei, i està adreçat a persones grans, bueno, grans, doncs hi ha una mica més... de més edat, perquè tinguin dificultats per poder fer tràmits via telemàtica. Llavors, hi ha professionals de la Fundació que els ensenyen, els ajuden a fer aquests tràmits, i des de consultar la meva salut a fer una gestió a l'Ajuntament... O
sol·licitar hora
el que sigui,
que avui en dia tot és telemàtic.
Exacte. I llavors això els crea molta dificultat en gent que han d'anar a buscar el fill o el net, però, bueno, la gent també té, té les seves feines, no? I d'aquesta manera es mirar d'empoderar i que tinguin millorar la seva autonomia en aquests camps. I l'altra cosa és que si li podem ensenyar com funciona, però si al cap de 6 mesos ha de fer una gestió i ja no se'n recorda,
no
pues sap que anirà al local de l'Associació de Veïns amb un calendari. Ara ja aquest mes d'abril i maig ja seran dos dies a la setmana, o sigui, cada 15 dies aniran en cada associació de veïns, i, bueno, i la impressió que tenim, tot i que ha sigut un període de rodatge, però, bueno, la impressió és que la gent s'ho va dient i bueno, creiem que...
I és un servei que té demanda, no?
Sí.
Perfecte. Doncs ara sí que hauríem d'anar-ho deixant aquí. Li agrairem al Jordi Junyent, com és habitual, l'estona que ens ha dedicat per explicar aquestes qüestions en les quals ell té responsabilitat política. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Dimarts vinent tornarem a un altre regidor o regidora de l'equip de govern per seguir explicant, doncs, les diferents acciions que es duen a terme.
Jordi, molt bé, Junyent, moltes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies.